Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. Fa uns dies em va cridar l'atenció el tuit d'una periodista experta en comunicació no verbal que es fixava en el vestit que duia la candidata de la CUP, Blai Estrada, després de fer-se públics els resultats de les eleccions de diumenge. Aquest vestit començarà a caminar sol, escrivia. I és que la indumentària en qüestió ja s'havia vist en el debat electoral, a més dies abans per TV3 i Catalunya Ràdio. És evident que la roba té un rol importantíssim a la nostra vida. És comunicació, explica qui som com a individus i fins i tot com a societat. La manera de vestir és un acte polític, com hem vist en faristols i catifes vermelles. Tothom pot vestir-se com li doni la gana, només faltaria, però el comentari va generar reaccions a les xarxes sobre quin missatge es projecta si s'apareix cada dia amb un model diferent. En el programa d'avui intentem abordar els múltiples impactes de la indústria de la moda, impactes que passen per l'explotació laboral en tercers països, per la destrucció mediambiental, pel maltractament animal, per l'apropiació cultural i pel foment del consumisme més salvatge. Què s'amaga darrere d'una samarreta de 3 euros? En què s'assembla a uns texans de 100? Els números parlen i són demolidors. Una lectura imprescindible per entendre la cara B del negoci és el llibre de la periodista Marta de Riezu, especialitzada en comunicació de moda. A La Moda Justa, una invitació a vestir con ètica, publicat a Quaderns Anagrama, la periodista explica que el 10% de les emissions mundials de carboni provenen d'aquesta indústria, que al món hi ha 75 milions de treballadors que fan roba per sous misèrrims, la majoria dones, que només utilitzem el 20% del que tenim a l'armari i que des del 2000 la producció de roba s'ha duplicat i avui dia es produeixen 100 milions de peces noves cada any. Els ritmes actualment els marquen les grans corporacions amb l'anomenada fast fashion, moda d'un sol ús, nascuda en ple neoliberalisme dels anys 80, tal com recorda Sílvia Rosés, investigadora experta en moda. Una moda on les tendències es canibalitzen i les novetats neixen ja sent velles. Aquesta oferta barata i abundant genera tones i tones de residus, la majoria dels quals acaben en abocadors. A partir del 2025 serà obligatòria per llei la recollida selectiva de roba a tots els municipis. Però ara per ara, què arriba a les plantes de reciclatge especialitzades? De la mà de la Mireia Isart entrarem en una de les tres que el projecte Modarré té a l'estat espanyol. Anualment, aquestes instal·lacions estalvien 1.100.000 tones de CO2 a l'atmosfera.
Solidaris. Tothom té una història. Planta de reciclatge de Modarré, Sant Esteve Sesrovires.
Hola Albert, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Gràcies per acollir-nos aquí. Ens pots explicar on som?
Estem a la planta de formació i treball a Sant Esteve Sesrovires.
Albert Alberic, director de Modarré.
És una planta on ve una bona part de la roba que es recull, de la roba usada, en diferents contenidors, no solament de Barcelona, sinó de moltes parts d'Espanya. Estem desmuntant la planta de Sant Esteve Sesrovires per traslladar-se a la nova ubicació de Sabadell.
Per anar a un lloc més gran, per tant, la feina s'està multiplicant, no?
Sí, aquest és un dels objectius, que és multiplicar la feina. Per nosaltres té la conseqüència de multiplicar els llocs de feina, i sobretot els llocs de feina per persones en risc d'exclusió, que és el motiu per què Càritas o Formació i Treball o Modarré estem en aquesta activitat, no?
Doncs anem a veure com us arriba la roba i què en feu, no?, aquest procés. Ens agradaria que ens expliquessis.
Bé, doncs aquesta roba arriba aquí. Aquí és on es classifica, depenent dels orígens, es pesa, se li dona la traçabilitat i passa en els sistemes de triatge. Tradicionalment sempre classifiquem la roba o les sabates, que també arriben, que són minoritàries.
I accessoris, no?, també, motxilles...
Accessoris, bons... i després moltes coses molt estranyes.
Vull dir, com a vegades arriben coses estranyes.
Sí, també.
I
poden
què?
Venir jocs electrònics, peluches, bolquers i tal, no?
Llavors, per tant, aquí us arriben totes les bosses. Tenim aquí tot de contenidors, no sé si es pot dir així,
sí,
mena de gàbies metàl·liques amb roba dins, que aquesta entenc que acaba d'arribar portada per camions,
recollides,
no?
Vull dir que pot ser d'una recollida d'aquí a prop, de jo què sé, de Martorell o d'Olesa o el que sigui, però que també pot ser de Saragossa o de la Seu d'Urgell. En aquest moment hi ha dues línies de tria completes, que el que es fa és alimentar-les amb aquests volcadors, que el que fan és volcar la gàbia, i entren en unes línies on es comença la classificació. El primer que fem és separar tot el que no és la roba ni el calçat, i separar la roba que li diem contaminada, que podria ser la roba que ve mullada, que ve tacada de sang o d'orins o amb pèls d'animals domèstics. La traiem perquè aquesta contaminaria el reste de roba bona. I aquesta és la que separem per fer valorització energètica. O sigui, no la portem a l'abocador, des de fa moltíssims anys no portem res a l'abocador, sinó que es converteix o en electricitat o en calor per indústries.
Cremant-la.
Nosaltres aquestes categories tenim la màxima, que és el reutilitzable, que és la roba que creiem que està encara en bon estat i que pot ser reutilitzable. La reciclable, que és la que diríem que ja no té la dignitat de tornar a ser usada. I després seria aquest rebuig que comentàvem, no? Llavors, en aquesta primera línia, el que es fa és identificar tot el rebuig i una part del reciclable. Perquè és molt evident que aquella roba té un forat, no?
Ja.
I la resta segueix entrant en l'altra línia, on sí que ja es produeix la classificació més detallada, no? D'aquesta roba reutilitzable es classifica per categories, vull dir, si és roba d'alt d'home, roba pantalons, texans, anoracs...
La llar?
Roba de la llar, també, la que no és molt voluminosa, també. El reciclable, fèiem una classificació manual visual en base a que aquesta roba podia ser molt de cotó o sintètica. Això és una de les coses que hem evolucionat, perquè a partir del 2021 vam instal·lar a les tres plantes de Moda Rei, aquesta de Sant Esteve, però també a Bilbao i a València, els sistemes Fibersort, que el que ens permet és identificar la composició d'aquestes prendes reciclables a través d'un sistema d'infraroig proper, que el que fa és amb una capacitat d'identificar del 99%, o sigui, un marge d'error inferior a l'1%, i cada segon ens llegeix la composició d'una prenda. Amb la qual cosa ens permet poder fer entrar aquestes prendes classificades en processos de reciclatge d'alt valor afegit. Vull dir, fins fa poc, doncs, l'únic destí que teníem d'aquest reciclable era per... i acabàvem exportant al sud-est asiàtic, perquè era on hi ha la indústria de referència, en aïllaments acústics, tèrmics, el món de l'automoció, tot el que és el...
Convertir en un altre tipus de producte totalment diferent.
En un altre tipus de producte de baix valor afegit. En canvi, ara, a partir d'aquesta capacitat, han pogut entrar en processos de reciclatge nous de fibra a fibra.
I llavors ara què se'n fa?
Tot això, hi ha hagut un boom de la indústria tant tèxtil com química en tot aquest tema, en aquests dos o tres últims anys, perquè a més la Unió Europea sí que està dictant de que aquest residu tèxtil, quan entri a Europa, que es converteixi en matèria prima. Llavors això sí que està creant unes possibilitats noves que podem donar un millor destí en aquest producte que es pugui convertir en una nova matèria prima, no? Han participat en un projecte molt potent, un projecte que ha fet Inditex amb la multinacional BASF, que a partir de roba que classificàvem aquí, que teníem de classificar mitjançant aquest sistema d'identificació del Fibersort, que tingués un mínim d'un 80% de poliamida.
Poliamida, fibra sintètica molt versàtil que és possible generar amb una reacció química. La seva elasticitat i resistència és superior a la del polièster.
I van aconseguir un procés desfer el polímer, que és la poliamida, convertir-lo en monòmer, tornar-la a polimeritzar en poliamida i fer una nova poliamida a partir de poliamida usada. I fa molt poc Zara ha tret una col·lecció d'uns anoracs en el que tot l'anorac està fet amb producte reciclat de poliamida usada que es va classificar aquí, en aquesta planta.
Per tant, tots els materials són reutilitzables, reciclables?
Tot el que és cotó admet un reciclatge més fàcil mecànic. I aquí estem molt avançats. A més, a Espanya hi ha molta tradició, és líder europea en reciclatge de cotó preconsum. A Espanya es produeixen més de 60.000 tonelades, 60 milions de quilos, de fil reciclat de cotó cada any, amb les restes de fabricació. I després hi ha l'altre gran tipus de reciclatge, que és el químic, no? Que és convertir aquesta molècula, que és un polímer, un polièster o una poliamida i tal, tornar-la a desfer-la per tornar a generar un nou polièster o una nova poliamida.
Tu creus que a les empreses productores se'ls hauria d'exigir també que quan produeixen una peça de roba es pensés en aquest reciclatge posterior, en aquest final de vida de la peça per facilitar aquests processos?
Sí, jo crec que és d'aquestes coses que hi ha cada vegada hi ha més consciència i que forma part del que li diem a l'ecodisseny, no? Vull dir que l'ecodisseny significa que has de pensar en el final de vida, no has de pensar solament en l'aspecte, en la practicitat, en la durabilitat, sinó també en el final de vida d'aquest producte, no? I ja està, s'està posant en marxa. El que nosaltres sempre diem és que trigarà molts anys a arribar aquesta roba que s'ecodissenyi aquest any o l'any que ve o l'altre, que començarà, però trigarà molts anys en arribar a les plantes, no? Però el camí s'ha de començar.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento.
Doncs a veure, continuem el recorregut. Sí. Hem fet aquesta segona tria.
Sí. Aquesta primera tria, i a més encara li fem una altra lectura, que és els de més qualitat, classifiquem perquè vagi a les botigues, a les nostres botigues.
Això quin tant per cent representa tot el que us arriba?
Això representa un 6, un 7%, depèn del moment, de l'any, és molt poquet. En podíem treure més, però hauríem de vendre més roba de segona mà. Vull dir, tinguem en compte que en Moda Re ara estem en 130 botigues, una mica més de 130 botigues, i en 30 corners en hipermercats del Campo. Com a reutilitzable estem classificant més del 50%. Una part d'aquesta és la que exportem a altres països, vull dir, fonamentalment a Àfrica, on es reutilitza. Després tenim aquest 30-40% que és el reciclable, i després sí que ja tindríem aquesta part de rebuig. I a nosaltres, aquí a la planta, no ho hem comentat, ens arriba un percentatge petit de prendes noves.
Amb etiqueta i tot.
Amb etiqueta i tot. I es deuen generar de l'ordre de 2 palets, uns 500 quilos cada setmana de prendes absolutament noves. No? Vull dir que és una mica també un símptoma. O ha sigut un regal, o ha sigut aquella compra impulsiva que l'he comprat per internet perquè valia 5 euros.
A les botigues a Moda Re, famílies que tenen necessitats econòmiques, també els hi doneu bosses de roba o...
Sí. No sé com funciona. Bueno, nosaltres un dels objectius que teníem com a formació i treball i com a Moda Re era la dignificació de l'entrega social. A nosaltres el que entenem és que la millor dignificació de l'entrega social és la que es pot fer a través d'una botiga Moda Re.
Clar.
Una botiga Moda Re és una botiga absolutament homologable amb el seu entorn i és allà on es produeix l'entrega social.
Hi ha alguna altra part del procés que ens haguem...
Sí, aquesta roba que es classifica, la roba que classifiquem, que li diem precrema, perquè encara hi ha un procés final, vull dir que és aquesta que aniria a les botigues, es classifica amb aquestes caixes de plàstic i passa a una zona, que és la sala final de crema, on es fa encara un repàs més acurat, es busca si falta un botó en aquella camisa perquè es pugui reparar, o
I
si...
I repareu peces.
Es reparen algunes peces es reparen, algunes es renten, després veureu una part del magatzem, que encara estarà per allà, on hi ha tot aquest volum importantíssim de roba, que és la que alimenta les botigues. En caixes de cartó classificat, la roba que hem classificat com a reutilitzable però que exportarem és la que es prepara en aquestes premses petites d'aquí, que es preparen amb bales de 50-55 quilos, i les premses grans de darrere són les que fan les grans bales de 300-400 quilos, que fonamentalment és el reciclable. Fa 3 anys, el 98% d'aquest producte reciclable l'enviàvem al sud-est asiàtic. Ara, actualment, gràcies a tots aquests projectes en què estem participant, pràcticament un 15-18% ja s'està quedant a Europa.
Val.
I la idea és de que arribem a que en el 2027-2028 un 70-75% d'aquest producte es quedi ja a Europa.
Quantes tones de roba al llarg de l'any passen per aquí i les classifiqueu?
Per aquí passen uns 10 milions de quilos.
La recollida selectiva de roba serà obligatòria el 2025.
Sí.
Això vol dir, m'imagino, que haureu de multiplicar o els contenidors que hi ha per les ciutats, perquè ara no n'hi ha el mateix número que del de paper, que el d'envasos.
Preveient tot aquest tema, no? I també perquè lliga molt amb aquesta missió que us hem dit, no? De la creació de llocs de feina pels col·lectius amb els que treballem. Aquest salt de Sant Esteve a Sabadell, que fa formació i treball i tal... clar, és un repte importantíssim, no? O la nova planta de Madrid o la de Santiago, que hi haurà, no? Llavors, sí que hi haurà un gran increment per aquesta obligació, perquè hi ha ciutats, i molt a prop nostre, que tenen molt poca cobertura de contenidors. O sigui, hi ha una ràtio que més o menys es mou a nivell europeu, que és que hi hagi un contenidor per cada 1.400, 1.500, 1.300 habitants, un contenidor. I aquí tenim grans ciutats que tenim un contenidor cada 7.000 habitants o 8.000 habitants. I podem dir, com és Euskadi, que recull 5 quilos per habitant cada any, i tenim comunitats autònomes que no arriben a 1 quilo per habitant any. Estem recollint entre el 12 i el 15% de la roba, la resta se'n va a rebuig.
Ara, què ens volies ensenyar, al magatzem?
I seguiríem, sí, cap a la part de magatzem, on seguim veient doncs, caixes de cartró plenes d'aquesta roba crema. I aquesta altra part, aquest seria el producte reciclable que hem classificat.
Està classificat, no? Perquè sí, veig que sobresurt una mica un color homogeni, més o menys, en alguna de les bales, no?
Exacte. I que tenen, per exemple, aquest classificat amb un mínim de 98% cotó, o sigui, tot això ha passat per Fibersol.
La població està acostumada a comprar roba de segona mà?
Aquesta és una altra de les assignatures que Espanya i Catalunya tenim pendents. A Espanya no arriben a 300 les botigues de roba de segona mà. Una altra cosa és el món vintage. A Anglaterra, només d'entitats socials hi ha 11.000 botigues de roba de segona mà gestionades per entitats socials.
Doncs moltíssimes gràcies per la visita. Molt interessant.
A vosaltres.
Solidaris. Mercè Folch.
Dilluns, 11 del matí. Badalona.
Hola.
Hola.
Em van dir que estigués un plaixer als nens. Encantada.
Igualment. Looking good and feeling fine.
Looking good and feeling fine. Sílvia Rosés, com estàs?
Estupendament.
Sílvia Rosés, doctora en Història de l'Art, professora universitària i investigadora experta en moda.
Escolta'm, la moda sempre és comunicació. Tu quan surts al carrer, quan vas al metro, quan dones classes, quin missatge t'arriba de la roba que portem?
A veure, la moda ho és tot i no és res. És a dir, que són moltes coses, no només és comunicació, perquè comunicació sembla que simplement estiguis transmetent una informació. La moda és factor de canvi, també, és eina de canvi. Per tant, la moda és qualsevol cosa que tu vulguis que sigui, perquè ella en si no és res. Ho dic perquè sempre la demonitzem creient que ella és la font dels mals de tantíssimes coses, i de fet, hem de pensar que en qualsevol camp, tant si és qüestions de sostenibilitat, de gènere, de qüestions de racialització o tal, la moda la pots utilitzar tant des de lo normatiu com des de lo dissident. Per tant, també pot ser moltes coses. Quan vaig al carrer, què veig? Veig bastant d'avorriment. Crec que la vida és massa curta per vestir avorrits, no? I crec que ens ho hem de prendre una mica més, no tan seriosament.
La tendència majoritària avui dia, ho he buscat, no sé si em corregiràs o no, es coneix com a Y2K.
Bueno, és que ara mateix, a veure, fins als anys 70, es podríem dir, sempre hi havia una sola tendència que dictaven des de les passarel·les i la gent seguia, sempre, al món occidental estic parlant, En aquest cas sempre era així, però a partir dels 70, especialment dels 80, la cosa explota i tenim una multiplicitat de tendències. Ara tot és possible, tot és moda. L'I2K és una de tantíssimes tendències que podem seguir, perquè si ara surts al carrer hi haurà gent vestit dels anys 50, hi haurà gent vestit com molt ciber, com si fos el 2053, és a dir, que tot és possible. Aleshores, l'I2K simplement és la recuperació de la moda de principis dels 2000, simplement. Però, bueno, és una de tantíssimes.
Per entendre'ns, aquest I2K, doncs, són aquests tops minimalistes, amb el melic a la vista, texans amplis i baixos, minifaldilles també.
És el que duiem nosaltres,
molt
sí,
curtes.
20 anys enrere.
Sí, sí. Britney Spears, no? Victoria Beckham,
sí, totes aquestes.
Totes aquestes
artistes. Paris Hilton a tope.
Exacte. Avui dia, en termes generals, la moda la marquen grans corporacions com podria ser Inditex, no? Amancio, Amancio Ortega, no? Això com ho valores tu? Què penses d'aquest fenomen?
A veure, ara mateix, allà on es generen les tendències, és múltiple, no? De fet, es parlen de molts models de generació de tendències, des del trickle-down, que és de les passarel·les cap a baix, és a dir, com si fos una torre de copes de cava, del qual poses la de dalt i arriba a baix més diluït. També és el bubble-up, des de baix, des del carrer cap a dalt. També hi ha models de virulència, que és més horitzontal i de propagació, com si fos un contagi. Hi ha molts models, no només és Zara el que d'allò. El que sí que és veritat que Zara legitima moltes coses. O sigui, el que passa per Zara es constata que és una tendència. En aquest cas, Zara és un especialista robador de tendències. De fet, l'èxit de Zara, entre d'altres, és veure què estava passant a les passarel·les i aleshores això copiar-ho i portar-ho a un preu més assequible i a una confecció més dolenta i aleshores una producció massiva. Mm. Això seria una mica l'èxit de Zara entre moltes altres coses, perquè perquè una d'elles és el que es diu el fast fashion, que és la superacceleració en la producció i en la generació de tendències.
Aquí volia anar jo, a la fast fashion, no?
Sí.
Amb unes implicacions a molts nivells, no? Des de destruccions, sí, d'ecosistemes econòmics, sí, socials...
Però torno a dir que la moda no és la culpable d'això. Mm. Aquesta producció tan accelerada, això està en tots els aspectes. No és que els altres anem amb slow consum, m'explico, i tan sols aquests vagin cavalcant, no? És que realment és un món que vivim des de la societat de consum. El consum és epicèntric en la nostra vida. A través del consum ens relacionem, a través del consum ens divertim. No sé, molta gent diu, no té sentit sortir el diumenge si no hi ha les botigues obertes. Vull dir, a través del consum sortim d'una depressió, no? Allò que sembla que estic trista, me'n vaig a comprar. Des de la instal·lació de la societat de consum, el consum és epicèntric, no? Aleshores, no és només el tema del fast fashion. Aleshores, des d'allà, als anys 30, per superar el crack del 29, ja, de fet, ja es va instaurar el que era la obsolescència programada. De fet, era una estratègia per incentivar la compra, el fet de planificar la mort dels objectes, que els objectes tinguin menys qualitat, que durin menys i tot això. La gent es pensa que obsolescència programada tan sols funciona, doncs, a través dels ordinadors o a través de les neveres que, o fotocopiadores, que a tal fotocòpia s'atura.
Sí, sí.
I la gent pensa que no té res a fer davant d'una obsolescència programada, i no és veritat, perquè les modes són obsolescència programada. Si ara et dic tu, per exemple, els oients no ho estan veient, però portes una camisa de Topus, si ara et començo a dir, ostres, què fas amb una camisa de Topus? Si realment això ja està passat de moda, fa 2 anys que no es porten els Topus, jo, si segueixo, arribaràs a casa i diràs, aquesta camisa no me la poso més. Per tant, jo ara estic provocant la mort de la teva camisa. Aleshores, ser estar subjectes a aquesta caducitat, això, bueno, pues té unes implicacions. De fet, aquesta cadència de les tendències ja es va crear al segle XIX, va ser, i de fet com a incentivació de compra, però clar, fins als anys 50 teníem com sobretot 2 grans temporades i 2 mitges temporades, és a dir, estiu-hivern a les grans, tardor i primavera a les petites. Arran del fast fashion això s'ha precipitat i va iniciar el tema de les microcol·leccions. És a dir, tu vas a una botiga de Zara, si tu t'agrada una samarreta, jo abans de petita, si ho recordes, t'agradava una cosa al mes d'octubre i sabies que ho trobaries allà quan iniciessin les rebaixes. Deia, bueno, això d'aquí 2 mesos, el meu aniversari, doncs ho demanaré.
Exacte.
Això ja no és possible ara. Tu vas al Zara, tu t'agrada una samarreta i tens aquest moment d'angoixa, una angoixa relativa, però perquè m'entengueu, de fet juguen això, de dir, si jo la deixo ara i me'n vaig, demà ja no hi serà. Aleshores, això, clar, és que provoca una compra molt compulsiva del moment. Doncs aquest canvi de xip, això és Inditex.
Si pensem en l'origen de la fast fashion, és, com tu deies ara, fruit, òbviament, del sistema actual, econòmic i social en el qual estem vivint. Simplement això? O hi ha un origen de dir els nords globals són els que provoquen...
No, a veure, el Inditex no hauria sigut possible als anys 50. No estàvem en aquest moment. Què provoca la moguda d'Inditex? Doncs el neoliberalisme dels 80. És l'impacte gran, tot això. Aleshores, es produeix en el món de la moda. Inditex fa una revolució molt gran en aquest aspecte, que després fa que tothom s'hi afegeixi. Però això està en tots els aspectes i el punx bèstia és l'esclat neoliberalista dels 80. Però dic una cosa, parlem del fast fashion, però ara el fast fashion és el mal menor, perquè el que ha aparegut ara d'un temps cap aquí és l'ultra fast fashion, on trobem un Temu, on trobem un Shein, per exemple.
Exacte.
Això és ja l'explosió, perquè ara precisament, o sigui, aquests estan convertint el fast fashion en slow fashion.
Exacte, és la destrucció portada a les últimes conseqüències, aquesta marca de roba xinesa que ven per internet a uns preus baixíssims. Es troben reclams de productes a 2 euros, 5 euros, 15 euros una jaqueta, i aquí encara s'ha de sumar una altra capa, que és el plagi, no? El que deies també abans amb Inditex, no? D'agafar els dissenys d'altri per continuar creant i inundant el mercat de roba i de teixits sintètics.
Clar, no? L'ultra fast fashion no només és el tema dels preus, sinó que la producció ja és exageradíssima, molt més del que era el fast fashion. Per tant, és agafar el fast fashion i portar-lo fins a... Anava a dir darreres conseqüències, i ja no sé què és darreres conseqüències. Segur que farem un pas més perquè la societat no aprèn, no?
Clar.
I parlaves, disculpa un segon, parlaves del tema de les còpies. Clar, la gent diu, bueno, escolta'm, estan copiant a Dolce & Gabbana, m'és igual, ja tenen molts diners. A veure, el tanto. No només estan comprant a Dolce & Gabbana, estan copiant a petits dissenyadors i dissenyadores. Hi ha molta gent que, de cop, És que és com increïble que treguin una marca, però clar, els temps de producció d'una petita marca són llargs, són dilatats. Ells són capaços d'anar a alguna fira, de presentar una col·lecció, alguna cosa, i abans que ells ho produeixin, d'ells mateixos ho produeixin, Zara ja ho està produint. Per tant, ja els està matant abans que ells puguin sortir. Hi ha moltes petites marques que somiaven en tirar endavant que ells les han ofegat. Per tant, al tanto amb això de la còpia. Ah, i disculpa, aquí un segon. A més, també si en, ja sortint una mica del tema Inditex, però entrant en el món de la falsificació, també hi ha gent que diu, bueno, pues, em compro això, pues, un Prada perquè aquí en un manter perquè, escolta'm, que es fotin. No, que es fotin no. Darrere del negoci de les falsificacions hi ha narcotràfic, hi ha tot un món molt obscur al darrere. Per tant, penseu que quan estem comprant a un manter, no l'estem ajudant amb ell, estem alimentant tot un món de narcotràfic, de tràfic de dones, vull dir, al tanto que darrere hi ha tot un món molt obscur. Don't hold on to something that's changing fast. What we are is what we
are and what we wear. Hem revisat algunes dades, lligant una mica amb el que deies de, no, que el pal de paller és el consum, al final, aquesta voràgine consumista.
Sí.
Hem trobat que a la dècada dels 50 el pressupost que una família dedicava a la roba era del 30%. El 2020 se situava al 5%. El consum per família, és clar, gastaves diners...
Parles a nivell monetari,
A nivell monetari.
No quantitatiu.
A nivell monetari.
Sí, no, ja...
Clar, són dades molt...
O sigui, als anys 50 es comprava molta menys roba, però gastaven molt més diners, ara...
Potser era de més qualitat, segurament.
Sí, totalment. Bueno, però és que hi ha roba... Jo, en el meu cas, dono classes a gent de moda i reflexionem moltíssim sobre això, i jo sempre els pregunto, tens alguna peça a l'armari que encara tingui l'etiqueta? Molts tenen peces amb etiqueta. Jo mateixa, vull dir, jo no puc donar lliçons a ningú perquè sóc la primera que també em veig víctima de tot aquest sistema, no? Aleshores, tenim peces a l'armari sense etiqueta, tenim peces que només hem posat una vegada, tenim peces que les comprem pensant que tan sols la utilitzarem una vegada, hi ha peces que estan de tan mala qualitat que la poses a rentar i et surt feta un nyap, vull dir, és la moda d'usar i tirar, però això té unes conseqüències molt bèsties a nivell mediambiental i a nivell sostenible, en general,
general.
Em refereixo a nivell humà i a nivell ambiental.
No, jo recordo amb les mares i les padrines, no?, els vestits de diumenge, els abrics, si hi havia s'havia de fer un sargit, doncs ho cosíem i aquell sargit quedava com Déu mana, ara ni sabem cosir, com aquell que diu, no?
Però jo crec que, clar, el tema...
I què cuses, no? Perquè...
El món de la costura em sembla un món superinteressant que hauríem de tenir totes i tots en el nostre dia a dia, no? Perquè jo penso que, clar, pensem en les nostres mares que se les obligava a assistir a classes d'aquestes, a part, estava inclòs dins dels plans d'estudi, no? Per tant, jo crec que això ha fet que associem, bueno, que s'ha associat molt de... durant molt de temps, al món de la costura, a les dones, no? Però jo crec que ens hem d'apropar, en aquest cas, ja sense diferències de gènere, apropar-nos al món de la costura, perquè realment crec que és molt sostenible el fet de saber-te sergir unes mitges, de saber-te arreglar uns pantalons, però certament he de dir que les peces no estan pensades per això, el que comprem habitualment no està pensat per això. Jo recordo tenir uns texans de petita que perquè es fes un forat havia de tardar, però bueno, anàvem totes amb el pedaç, però ara jo li poso uns texans a la meva filla i m'arriba el mateix dia i amb un forat. Però és que a més si et fixes, el baix dels pantalons sempre és arran.
Sí.
Jo tenia uns duplecs molt grans i la meva mare anava baixant, no? I a mesura que m'anava fent gran, perquè una criatura dels 6 als 10 no canvia molt de cintura, canvia de llargada, sobretot. Aleshores, anava traient, no, el doblec que havíem fet abans, a baix, a la vora. Ara no, ara estan pensats perquè creix un centímetre i ja has d'abandonar aquests pantalons. I a més, a vegades, jo he de reconèixer que recorro la meva mare perquè controla tot aquest món, i em diu, però com vols que t'arregli aquest forat? Si és un teixit tan dolent que només l'intento arreglar i ja es desfila, no? Per tant, tot està pensat perquè no ho arreglem, però en canvi ells per fer un greenwashing sí que tenen aquests d'allò, recollim roba de segona mà perquè no sé què. Va, home, va. Em sembla tot una gran mentida, eh?
La meva mare és modista i ha cosit tota la vida, no? I sempre m'explica, l'he acompanyat durant molts anys a les tendes i a les botigues de teixits, no?
Sí.
I moltes botigues d'aquestes ja han tancat, sí. En queden molt poques, uh-huh. I el tacte, no? El tacte d'aquests teixins naturals, bons, no? Per fer un abric o una peça de vestir que et durava pràcticament tota la vida, no?
Clar, però això repercuteix... Ai, disculpa, que t'he
tallat. No.
Això repercuteix en el valor que li donem a la peça de roba. Jo vaig a comprar amb la meva mare i sempre li dic, ets molt pesada, perquè em diu, això et fa arrugues aquí darrere, això no et cau bé, això no està ben estructurat. Saps què et vull dir? Jo dic, però si és igual... Però no és igual, no? Elles tenen un coneixement d'aquella època de la qualitat dels teixits, però també de la qualitat de la confecció, de que la cosa estigui ben elaborada. Ara mateix no ningú atén la direcció del teixit, la direcció del fil, per exemple, i això fa que... Saps les típiques, com es diu ara, costures anaconda? Que aleshores sí, les rentes, sí. I no saps què passa? Que la costura et comença a fer a rodejar, sí, a envoltar sí, el cos, sí. Dic, però m'acabarà estrangulant, no?
Sí.
I crec que això va en detriment també de la generació de dissenyadors i dissenyadores que intenten fer les coses ben fetes, que de cop et venen un jersei a 60 euros i tu dius, però quina tonteria, si aquest jersei el puc comprar per 10 euros. No és una tonteria. Darrere aquest jersei hi ha una qualitat, hi ha un treball humà, no estem trepitjant els drets ni llibertats de ningú. Vull dir, ostres, però això ja no ho entenem. Hem perdut això, no? Hem perdut aquest... a l'entendre que si una samarreta et val 3 euros és que algú està patint pel camí.
Sí, sí.
Però bé, com tirar enrere això ho trobo molt, molt, molt complicat.
Sí, la voràgine és... I les tones i tones de residus, el trepitjar els drets laborals de tantes persones, no? Perquè normalment les produccions són en països
clar,
del sud global, etcètera, no?
Clar, i aleshores la gent, quan de cop li dius, bueno, aquest jersei val 120 euros, doncs el primer que pensen és, m'estan estafant. No, que no és això, que és al revés, realment, no? Que on t'estan prenent la camisa, mai millor dit, són els altres. Saps què et vull dir? Mm. Segurament amb la samarreta te l'emportes a un preu i molt baix, estaràs molt content, però t'estan estafant per un altre cantó. Però aleshores crec que això hem de... No sé com es reverteix això, no sé com... suposo que amb molta pedagogia i explicant molt bé les coses, però és molt complicat, eh?
No, i el que has dit molt bé tu, falta pedagogia, falta que això arribi.
Bueno, falta canviar la concepció de la moda, perquè crec que, aquí hi ha una marginació per qüestions de gènere molt bèsties. La moda abans era tant d'homes com de dones. Mira Lluís XV, o Lluís XIV, perdó, digue-li que no es mudi. I dirà, però què dius? Però si la meva roba forma part de la meva estratègia política. Però arriba un moment, al segle XIX, quan interessa que la dona se'n vagi cap a casa davant de les conquestes liberals i aleshores a la dona se la restringeix només al món de la moda i al món del consum. I aquí és quan es comença a crear la idea de que la dona és consumista i que la dona és presumida. És una estratègia burda, en aquest cas, per apartar la dona. Aleshores, des d'aquí que considerem que els homes que s'apropen massa i s'interessen massa per la moda, doncs es veu qüestionat la seva masculinitat. I això, per favor, ho hem de començar a canviar. I de tot això ve que maltractem la moda als mitjans de comunicació. Perdona, no puc entendre com en la majoria de programes, començant per el Tot es mou de la Elena García Melero, per què junten la secció de moda amb la secció del cor. Algú m'ho pot dir? Per què no la junten amb empresa? Per què no la junten amb cultura? Per què sempre la moda va amb el cor? A part, com s'explica la moda? Sí?
Des de la frivolitat, no? Moltes vegades.
Ens arriba una persona, que en aquest cas és model, que segurament és molt bona model, però segurament la seva tasca no és la reflexió sobre la moda. Vigilem a qui estem posant explicant la moda i com l'estem explicant i en quin context l'estem plantant. Jo estic profundament enfadada amb això i crec que estem contribuint a un menysteniment de la moda i de retruc de les dones que crec que és intolerable.
Bueno, que al final retroalimenta això, no? L'ultra fashion... la sexualització, la cosificació...
Hi ha moltes coses, però els mitjans de comunicació crec que tenim una responsabilitat molt gran i hem de replantejar com expliquem les coses.
Com s'explica. Clar, la història de la moda, si apliquem aquesta perspectiva de gènere, no ha estat gens amable amb el cos femení.
Bueno, però tornem una mica al que dèiem al principi. El món és amable amb la dona? És amable amb el cos femení? No. Doncs no li demanem a la moda una cosa que el món no està fent. La moda està reflectint què està passant. Com deia, és factor de canvi també, però sí, també és un mirall molt interessant. Per tant, al tant ho mirem. Mirem a veure què passa.
Quin espai té un cos no normatiu en aquest univers d'ultraconsumisme, d'ultra fashion?
Com un espai molt marginal, molt marginal. Però tornem al mateix. En el món, quin espai té aquesta gent? Som majoria les persones que no tenim un cos normatiu, però mira els mitjans de comunicació, mira-ho tot plegat. No estem representades ni representats. Per tant, en el món no som marginals i en la moda som marginals. Concretament, em preguntes per la moda. Bueno, mirem el tema de dels models i les models. Què passa amb tot això? Hi ha gent com la Marina Vergés, per exemple, que al 080 va fer una col·lecció recollint cossos no normatius. És meravellós, però la Marina està fent un treball molt interessant, però no pot ser una cosa només de la Marina. Això ha de ser una cosa molt més àmplia. S'estan fent canvis? Sí, però s'està introduint models d'edats més avançades, tal, però també mirem quin tipus de models estem escollint. Quan jo veig models que diuen això més madures, la meva mare no és així, saps què et vull dir? Per tant, estem realment obrint-nos a la diversitat o simplement estem creant altra vegada cossos normatius dins de diferents parcel·les. O sigui, estem multiplicant les parcel·les, però no estem multiplicant la diversitat. També ens hem de plantejar això. També ens hem de plantejar el tema de les talles, per exemple, de les corporalitats. El món de la moda considera que ja som velles a partir dels 30 anys. 30 anys. Algú m'ho pot explicar, això, sisplau?
Tornem una mica al fil de l'ultra fashion i d'aquest consum vertiginós. Quin paper hauria de tenir el consumidor? Perquè, clar, si s'aposta per teixits més naturals, per dissenyadors, clar, estem acostumats a pagar menys quantitat per aquesta peça de roba, no? És el que deies abans del valor, no? També vivim en un entorn amb uns índexs de desigualtat absolutament desbocats. Com ens hem d'afrontar com a consumidors davant d'aquest fenomen?
A veure, com a consumidors tenim tot el poder de deixar de comprar, val? Això per començar. Per tant, òbviament que els consumidors i consumidores tenim tot el poder de que si això no es guaturem, la roda deixa de girar. El que passa que jo crec que responsabilitzar-nos totalment de dir és que som els culpables d'això, tampoc és ben bé així i crec que no és just. És el mateix, tornem altra vegada al tema de la gordofòbia, no? De dir, bé, si tu ets víctima d'això i et poses a fer règim, és que tu no ets suficientment empoderada o no tens les idees suficientment clares per que això et rellisqui, no? Jo, en el meu cas, la teoria la tinc molt apresa de tot això, però jo no puc deixar de sentir-me malament quan m'engreixo, de quan arriba l'estiu, quan em poso el biquini, ostres, m'estic fent gran, ostres, tal, però és que el dir, el fer, és molt complicat quan constantment no parem de rebre inputs de compra, aprima't, rejuveneix-te, és que som un salmó. Aleshores, a veure, culpabilitzar el salmó perquè no arriba fins a dalt del riu, clar que pot arribar fins a dalt del riu, però és que hi ha molta... El riu va en contra, eh? Per tant, jo crec que aquí necessitem legislacions que posin fre a aquestes coses, perquè nosaltres, de per si, és molt complicat.
A partir del 2025 serà obligatori reciclar el tèxtil. No sé si això pot funcionar o no.
Però això és posar el pedaç al final de la cadena, no?
Hi ha d'haver un canvi molt més profund, no?
Jo crec que hem de començar ja a legislar, aturar una mica tota aquesta bogeria i començar a demanar-los responsabilitats. Jo crec que el tema és conscienciació a tope en el consumidor, però paral·lelament legislació que reguli el fast fashion directe i l'ultra fast fashion, per suposat.
Sílvia, un plaer, de veritat. Molt interessants les teves reflexions. Gràcies.
No, a vosaltres per convidar-me.
Solidaris. Mercè Folch.
Actualment comprem un 60% més de roba que fa 20 anys i aquesta roba ens dura la meitat de temps. Entre l'any 2000 i 2015 la indústria de la moda va duplicar la producció mundial i avui produeix cada any 100 milions de peces noves, una xifra que s'estima que encara ha d'augmentar un 63% fins l'any 2030. Són dades de les Nacions Unides i el Parlament Europeu que alerten que cal posar fre al model de producció de la fast fashion. En parlem en aquest reportatge de la Mònica Roca.
Las marcas de fast fashion han creado ropa por encima de nuestras posibilidades de gestionarla, ¿no? A modo basura.
Celia Ojeda, responsable de biodiversitat i consum de Greenpeace a Espanya.
Se estima que con la ropa que ya tenemos producida y en nuestros armarios podríamos vestirnos para los próximos 15-20 años. Are you fancy, huh? Are you fancy, huh? Are you fancy, huh? Are you fancy, huh? es que se producen más de 50 microtemporadas al año. Es decir, que se produce moda cada semana. Cada semana, si vamos a una tienda de fast fashion, podemos encontrar prendas diferentes. La sostenibilidad en las marcas de moda es como decir que un donut industrial es de alguna manera sano. De hecho, es la segunda industria que genera gases de efecto invernadero. Está considerada como la segunda después de las eléctricas, ¿no? Luego es una gran contaminación.
No només hi ha impactes mediambientals en tot el procés de producció.
Judit Talvi, membre de la ONG Setem i responsable de la campanya Roba Neta.
Si no, s'ha disparat el transport aeri, quan després estan dient que si estan fent tant per millorar, no?, els temes dels impactes, doncs és fàcil millorar-ho, si s'ha de reduir el transport aeri. Si la samarreta costa 2 euros, no compleix, això és segur. Que unes bambes, per exemple Nike, que no costen 2 euros, potser tampoc compleixen tot, també és cert. O sigui que no sempre és quan és molt barat. També pot passar amb marques cares.
Greenpeace i Setem fa anys que denuncien les condicions ambientals i laborals de la indústria de l'anomenada fast fashion per exigir responsabilitats a les empreses i conscienciar els consumidors de la roba que comprem. Cèlia Ojeda, responsable de biodiversitat i consum de Greenpeace a Espanya, ens explica com contamina la moda.
Lo podríamos centrar en 3-4 puntos clave. Uno de ellos, el primero, serían las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por toda su producción y por todo su transporte a lo largo del mundo. Segundo, genera o contamina el 20% de las aguas dulces del planeta, ¿vale? Son aguas que ya no están, que no se pueden utilizar. Es muy conocida una frase que dicen que los ríos de Asia llevan el color de la moda en Europa.
La tercera font de contaminació és el polièster, que s'extreu del petroli i amb el qual es fabriquen moltes peces de roba.
Que luego contamina altamente con fibras de microplásticos que se desprenden de cada utilización y que de cada lavado y que están contaminando los océanos, llegando a estar en la cadena trófica, ya que se han encontrado microplásticos en la placenta humana o incluso en la sal de mesa que consumimos normalmente.
Finalment, cal sumar-hi la quantitat d'excedents que genera la indústria de la moda.
Bien, por todas esas prendas que hemos dejado de utilizar, que no nos gustan y mandamos a reciclar, y es más, hay otro punto que es las devoluciones. Las devoluciones gratis han creado un monstruo de contaminación, que es que como yo puedo comprar y devolver, asumo yo como cliente evidentemente que esa prenda se va a volver a utilizar, pero no es así. Los datos nos están diciendo que no es así, que esas prendas, muchas de ellas, en más del 50%, no vuelven a entrar en la cadena de compra y venta y por tanto acaban en vertederos.
Des de Greenpeace asseguren que la nostra capacitat de reciclatge ha tocat sostre.
El año pasado pusimos unos trackers en prendas que echábamos en contenedores de reciclaje, de supuesto reciclaje, de tiendas como las tiendas de Zara o las tiendas de Mango, y también en contenedores que encontrábamos en la calle, los encontramos, y lo que vimos es que habían emigrado a lugares como Emiratos Árabes, Pakistán, India, Rumanía, Egipto, Marruecos, Togo, Chile, es decir, han viajado por el mundo para acabar la mayoría de ellos en vertederos.
Actualment es calcula que cada persona genera entre 20 i 26 quilos de residu tèxtil a l'any i que només entre un 10 i un 12% es gestiona correctament. En total, a Espanya es llencen unes 900.000 tones de roba a l'any i el 88% acaben en abocadors. Cèlia Ojeda alerta que les marques de roba que promouen la ultra fast fashion han accelerat el consum.
Hasta ahora, hasta hace bien poco, Inditex era la que tenía los límites de producción más rápidos dentro de la industria de fast fashion. Tardaban unos 3 meses desde que alguien diseña la ropa hasta que acaba en una tienda, ¿eh? Esto se acortó a un mes y llegó Shein copiando exactamente lo que hacían las industrias europeas en Asia, y este proceso se lo ha cortado a una semana. Con lo cual, las condiciones laborales son de semiesclavitud y las condiciones ambientales son completamente ignoradas.
Yo me olí entre las salas de ball, tú y el teu vestit. Sou el centre de tots els ullets, ets la reina.
L'any 2013 van morir 1.134 persones a Bangladesh, en un edifici conegut com Rana Plaza, on hi havia diverses fàbriques tèxtils que produïen per les marques de la fast fashion. És l'accident més greu que hi ha hagut mai en la història del sector, però no era el primer. Arran d'aquesta tragèdia, es va promoure l'Acord Internacional per la Salut i la Seguretat en la Indústria Tèxtil. Ens ho explica Judit Talvi, membre de l'ONG Satem i responsable de la campanya Roba Neta.
Aquest acord sí que marca un abans i un després, perquè l'acord internacional és vinculant. I vinculant vol dir que estàs com obligat. I llavors funciona que les marques que s'adhereixen paguen uns diners i això implica que hi ha unes inspeccions independents. També implica que es té informació i formació al lloc de treball, que hi ha un sistema de queixes, pots alçar la veu i pots dir què està passant sense que perdis el teu lloc de treball. I implica, sobretot, tenir moltes més condicions de seguretat laboral on es fabrica.
Malgrat la pressió dels sindicats i de les ONGs, però, encara hi ha moltes empreses que no s'hi han adherit.
Actualment tenim campanya oberta cap a Levi's, cap a IKEA, cap a Decathlon, cap a Amazon. Bueno, elles diuen que elles tenen les seves pròpies mesures de seguretat. Llavors, el que s'ha vist i el que Rana Plaza va demostrar és que no és suficient les mesures pròpies, o sigui que sí que cal un control extern. En el cas de Rana Plaza, per exemple, hi havia hagut una auditoria sobre l'edifici i el van donar per bo.
Des de la campanya Roba Neta també posen l'accent en el salari dels treballadors d'aquest sector en tercers països.
Per exemple, actualment a Bangladesh hi han hagut protestes i tot perquè no han arribat al salari mínim que havien demanat. O sigui, les demandes dels sindicats d'allà van ser de 195 euros al mes i s'ha marcat a 106 euros al mes. Com els salaris són tan baixos, al final estàs com obligat a fer les hores extres i llavors són jornades eternes i la flexibilitat que et demanen, no? Que, per exemple, hi ha un Black Friday i tothom a produir.
A Catalunya, entitats com Satem fa temps que esperen que es posi en marxa el Centre Català de Drets Humans i Empresa, un organisme que el Parlament es va comprometre a crear fa 2 anys i que hauria de garantir que les empreses que operen a Catalunya i a l'exterior donin unes condicions laborals dignes als seus treballadors. Pels moviments socials, això suposaria una fita històrica.
Aquest centre, per exemple, ara ha quedat aturat amb les eleccions, o sigui que demanem que es pugui reprendre on es va deixar i que no s'hagi de començar totes les negociacions de nou, que estigui a l'agenda política, demanem. Un dels grans problemes és la transparència, perquè la teva peça pot haver passat per 5 o 10 països abans d'arribar-te. I llavors anar seguint aquest fil per saber què passa a cada un d'aquests llocs és impossible.
El percentatge d'informació que tenim és mínim. De hecho, está muy relacionado con el greenwashing, ¿no? Porque le ponen muchos verdes, muchas plantitas en el logotipo, en la imagen, ¿no? En la etiqueta es de cartón reciclado. Lo que tenemos que buscar es la etiqueta real. Y la información que nos quieren enseñar no siempre es la que queremos o que necesitamos para tomar una buena elección.
A partir de l'1 de gener de l'any que ve, serà obligatòria per llei la recollida selectiva de residus tèxtils a tots els municipis. És el que marca Europa, que també ampliarà la responsabilitat dels productors tèxtils. Això vol dir que s'hauran de fer càrrec de tota la gestió dels residus. La legislació europea, a més, també obligarà els fabricants de roba a utilitzar un mínim de fibres reciclades i a donar al consumidor més informació sobre la composició dels teixits per acabar amb el blanqueig ecològic. És a dir, que les empreses no ens presentin com a sostenibles peces que en realitat no ho són. D'altra banda, el Parlament Europeu també es proposa fomentar l'economia circular a través del reciclatge. Actualment, a Espanya, la llei ja prohibeix la destrucció d'excedents de producció i el projecte de llei de residus de Catalunya, que està pendent de ser aprovat, es proposa que els establiments de més de 1.200 metres que venen roba estiguin obligats a oferir punts de venda de peces de segona mà. Des de Greenpeace i Satem, creuen que tot plegat són mesures insuficients. Aquesta és l'opinió de Judit Talvi sobre la legislació europea.
No és suficient perquè, clar, hi ha hagut moltíssima pressió de tots els lobbies per intentar reduir el seu contingut, però ara caldrà transposar-la a cada estat membre. O sigui que ara Espanya haurà de treballar sobre com aplicar-la. I ara doncs, és una gran oportunitat i que realment no quedi en paper mullat.
Cèlia Ojeda es más contundente.
Hoy por hoy, desde Greenpeace creemos que no hay ninguna legislación lo suficientemente potente para acabar con cómo contamina la fast fashion el planeta. La legislación que tendrían que hacer es decirles a esas industrias que tienen que dejar de producir a los ritmos a los que están haciendo, es decir, reducir.
També creu que les lleis haurien d'incentivar els productors de la slow fashion.
Tampoco hay leyes que ofrezcan y que beneficien a la alternativa, porque aquí estamos hablando de fast fashion, pero tenemos que centrarnos y que ver que sí que existe una alternativa, que se llama slow fashion, que sería la contra, que producen prendas hechas para durar, que producen las prendas en condiciones laborales dignas, producciones localizadas, y también necesitamos leyes que de alguna manera beneficien a la opción más positiva para las personas consumidoras y para esas empresas que tienen que salir a mercado. Yo puedo entender perfectamente que no puede ser una travesía en el desierto comprarte una camiseta si la necesitas sostenible, porque necesitamos que esas alternativas que lo hacen bien también se las pueda ver y tengan favorecedor un mercado para que quien quiera acceder a ellas les sea posible. Por eso necesitamos cambiar esas normativas.
Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada, Balenciaga, Gucci, Prada, pero de eso no tengo nada.
Mentrestant, algunes de les grans marques de la fast fashion com Inditex, Mango, H&M, Decathlon o IKEA han començat a prendre algunes mesures i han creat l'Associació per la Gestió del Residu Tèxtil per treballar en el reciclatge dels materials tèxtils. I algunes d'aquestes marques també han començat a instal·lar punts de recollida de roba usada a les seves botigues i a crear punts de venda de segona mà. Des dels Solidaris ens hem posat en contacte amb aquesta associació per tal de conèixer la seva tasca, però ens han respost que no ens podien atendre.
Com a consumidores tenim molt poder i a les marques sí que els importa que les consumidores estiguin contentes. Per tant, es tracta de demanar millores.
Hay que decir que no tenemos que poner toda la responsabilidad en las personas consumidoras. Las personas consumidoras están metidas en un medio de producción desenfrenado que lo ha generado la industria textil.
Valenciaga, Gucci, Prada, pero de eso no tengo nada.
Solidaris. Mercè Folch.
Malgrat el panorama que hem explicat, hi ha moltes marques, cada vegada més, que treballen per produir la roba d'una altra manera i per canviar els hàbits de consum. A webs com carrodecombate.com, modaimpactopositivo.com, modasosteniblebcn.org o pamapam.cat podreu trobar-ne llistats. Nosaltres el que hem volgut fer és parlar amb dos d'aquestes marques, es diuen Moradouche Kids de Mallorca i Poems Barcelona, amb seu a Sabadell.
Definició de la marca.
És una marca infantil sostenible que se caracteritza per barrejar pedagogia de la moda, medi ambient i disseny.
Angie Ballori, pedagoga i dissenyadora de Moradouche Kids.
Fem bàsicament roba infantil, que és evolutiva, atemporal i sostenible. Tenim una part de disseny d'estampats bastant característica, que el que fa és posar en potència animals autòctons en perill d'extinció.
Nosaltres ens dediquem a això des de fa molt temps, amb més de 25 anys de trajectòria com a fabricants tèxtils.
Joan Generó, fundador de Poems Barcelona.
I volíem demostrar i poder crear la nostra pròpia identitat a través de Poems. I poder demostrar aquest tipus de producte de bàsics, de roba temporal dirigida a dones.
Quins principis els guien?
Tenim tres principis fonamentals, que és un principi que tenim de llibertat, que és de pensament, llibertat de gènere i de moviment. Després tenim el principi de sostenibilitat, pensant que si vestim en el nadó de manera ètica i sostenible, contribuïm amb el nostre granet d'arena a un futur millor pel planeta. I després tenim un principi molt clar també d'ètica i estètica, cercant com un equilibri entre els nostres dos, diguéssim, com a grans amors, la bellesa per una part i els valors humans.
Els principals valors que podríem definir i que volem plasmar són doncs, aquesta moda i marca ètica de proximitat i local i tenint en compte molt la part sostenible, sobretot enfocant-ho cap a un consum responsable. Per poder aconseguir això, el que busquem són línies bastant oversize i treballar els bàsics. Aquests són els nostres cànons per tal de fomentar la slow fashion i poder tenir una gran durabilitat a l'armari de les nostres prendes.
On produeixen?
Treballem en tallers molt petitons de Mallorca, que això també ens garanteix a nosaltres una responsabilitat social dins l'empresa, perquè sabem exactament qui fa les nostres peces, com les fa i quin procés segueix.
Les nostres prendes tenim calculat que no fan més de 60-70 quilòmetres i ho produïm dins les nostres fàbriques, que estem nosaltres situats a Sabadell i a les proximitats. Ens movem per Terrassa, Mataró... Pels sobrants de producció, pel que fa al teixit, col·laborem amb una empresa que és Recobo, la qual dona una segona vida als nostres teixits, i pel que fa a estocs sobrants també col·laborem amb Multacte, que és una fundació que treballa amb la reinserció social de persones amb dificultats. Tenen diferents punts de venda.
Quin material utilitzen?
Nosaltres utilitzem pràcticament sempre cotó orgànic, certificats, reciclam tot el que són fornitures i utilitzam cotó reciclat per filaments. Tenim material sobrant molt poquet, és a dir, els dissenys potser són una mica més simples, però molt ben pensats perquè quan se tallin i se confeccionin no deixin pràcticament residu o merma, que deim nosaltres. I reutilitzam el sobrant.
Principalment treballem cotons i viscoses i incorporem també en temporades d'estiu al lli i puntualment algunes llanes fredes a l'hivern. Produïm totes les prendes en un color cru, beix, diguem, i un cop la prenda ja té forma, fem el procés de tintura. D'aquesta manera, el que nosaltres intentem és tenir el mínim d'estocs possible i sempre produir el color que està en tendència o el color que més s'ha vengut i hi ha més demanda.
Els preus.
No multiplicam les nostres peces per un 4,5 o per un 5, com fan moltes marques. Nosaltres hi guanyam just un 2 per damunt del nostre preu de cost. Creiem que si no oferim un preu just en el client i demostram que sí que és possible fer aquesta nova manera de veure la moda, els clients no vendran altres.
Intentem des de incorporar tot el procés productiu des de l'inici, des de la compra de fil, parlem amb el teixidor del fil, que el tenim a Mataró, amb els nostres acabadors, que també estan per aquí a Catalunya, de teixit, i tots els nostres col·laboradors. És a dir, tenim un control molt integral de tot el procés productiu i això ens fa reduir marges i poder acostar aquesta moda ètica i responsable a un preu molt raonable.
Podeu trobar la roba de Moraduix i Poems a les seves webs moraduix.com i poemsbcn.com i també en alguns punts de venda.
Com els teus ulls davant la mar.
Solidaris. Catalunya Ràdio.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica David Mendoza i Sam Silva. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.
Christian Dior, you wasted your life on aroma and clothes, fabric and dyes. Christian Dior, wasted your life on grandeur and style and making the poor rich smile. You could have run wild on the back streets of Lyon or Marseille, reckless and legless and stoned, impregnating women or kissing mad street boys from Annapoli who couldn't even write their own name. Christian Dior, you wasted your life, sensually stroking the weave of a sleeve. You could have run wild on the back streets of Lyon or Marseille, reckless and legless and stoned, impregnating women or kissing mad street boys from Annapoli who couldn't even spell their own name. Oh, Christian Dior. Oh, 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 oh. Christian Dior. At me, failure is all that you see. I discipline my days just like Christian Dior. I could have run loudly and proudly, all forcible entry and morally bankrupt and never known, violent and drawn to what scares me and scared of what bores me. Years alone will never be returned. Christian Dior.